Ràdio Estel. Informatius.
És la una en punt, us informa Olma Giró. Avui hi ha hagut la primera reunió del Consell Executiu sense Jordi Puigneró, que recordem va ser cessat del càrrec de vicepresident ara fa tan sols una setmana. El missatge que ha traslladat el president Pere Aragonès als consellers de Junts és que han de seguir fent la seva feina, tot i que puguin sortir del govern d'aquí a 3 dies. Ho explica la portaveu del govern, Patricia Plaja.
És necessari que res quedi aturat, que la feina continuï sortint a cada departament, a cada conselleria, a cada àrea. S'ha de seguir treballant al mateix ritme que s'ha vingut fent fins al moment, i aquesta ha sigut la instrucció clara i directa del president en el Consell Executiu d'aquest matí. Cal continuar desplegant les polítiques sectorials dels diferents departaments i seguir treballant per fer avançar aquest país cap a la independència del mateix.
La majoria de consellers de Junts es mantenen favorables a seguir el govern. Ara bé, com que han posat el seu càrrec a disposició del partit, abandonaran el govern si així ho decideix la militància de Junts. I les persones més vulnerables amb vehicles sense l'etiqueta ambiental de la DGT podran circular per la zona de baixes emissions de Barcelona. L'Ajuntament també ampliarà de 10 a 24 les autoritzacions diàries durant l'any per a ús puntual dels cotxes sense el distintiu. Sílvia Muñoz.
L'Ajuntament assegura que aquests canvis en l'ordenança municipal de la zona de baixes emissions tenen una dimensió més social i alhora donen resposta a les demandes judicials després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declarés nula la mesura. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica del Consistori, Eloi Badia, ha explicat que sobretot donen resposta a la proporcionalitat que criticava el Tribunal per manca d'informes.
El seu impacte ambiental serà petit, però que en termes particulars són molt importants, no? Per tant, jo crec que, podríem dir, en la lletra petita aconseguim afinar doncs, molts col·lectius que es podrien haver trobat amb dificultats, no?, fer front a aquesta zona de baixes emissions, i, per tant, li donem aquesta dimensió més social, no?, sense de cap manera doncs, renunciar a l'objectiu imperant, no?, de tenir una millor qualitat de l'aire.
Ara és el Tribunal Suprem qui s'ha de pronunciar sobre si manté o no el veto a la zona de baixes emissions de Barcelona. Mentrestant, la mesura continua vigent.
Gràcies, Sílvia. I encara a Barcelona, els serveis socials tenen problemes de funcionament intern que afecten el servei que tornen els usuaris. Així ho constata un document elaborat pel mateix Ajuntament de Barcelona, al qual ha tingut accés Ràdio Estel. Tot i que el document, consultat per l'emissora, aposta per la intenció d'acabar el mandat amb l'Institut funcionant eficientment com a contenidor de tots els serveis socials prestats per l'Ajuntament de Barcelona, la comissionada d'Acció Social al Consistori, Sònia Fuertes, insisteix en que la millora del servei no és una qüestió de mandats. Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
És un procés que guarda relació també amb molts components tècnics.
Sí, eh?
I, per tant, hi haurà coses que es podran acabar i en d'altres que s'hauran de continuar acompanyant, però al final aquests processos que han sorgit tant d'un anàlisi fet de la mà de professionals i d'un anàlisi contrastat i amb una consultoria que fa una primera diagnosi, són processos que jo penso que sempre tenen una certa continuïtat.
Des del consistori asseguren que la situació reflectida en aquest document no és preocupant, sinó que s'emmarca en un àmbit de possibles millores del servei. I aquest dilluns han començat les obres a la Rambla de Barcelona 6 anys després de la seva aprovació, de fet, 2.321 dies més tard. El calendari establert apunta que es necessitaran 8 anys per acabar tota la reforma si tot va a l'hora. El president de l'associació Amics de la Rambla, Fermín Villar, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, ja ha exposat que no hi ha obra pública que acabi sobre els terminis previstos i ha assegurat que les obres es podrien acabar només 1 any i mig amb les mateixes afectacions, però que el problema és que l'Ajuntament no es creu la reforma.
Les afectacions seran les mateixes ara del que podrien ser si la zona de treball arribés més amunt, perquè sempre es treballarà en un 25%, diguéssim, de la línia de Rambla. El problema d'això és que implica més partida pressupostària, amb la qual cosa ja hem après que amb les administracions, quan s'excusen en la disponibilitat de diners, estan amagant la voluntat política o no.
Des de l'associació Amics de la Rambla han demanat als diferents grups municipals que demostrin el seu compromís escrit amb els terminis de les obres en el seu programa electoral. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Carlos Alcaraz ha quedat eliminat de l'ATP 500 d'estant en perdre 2-16-0 davant el belga David Goffin. Alcaraz ha començat amb el peu veient com Goffin es col·locava 5-1 al primer set, i tot i que el murcià ha acabat empatant a 5 jocs, finalment ha perdut 7-5 en la disputa del segon set. Les coses no han anat gaire millor i Alcaraz ha acabat caient per 6-3 en aquest torneig. El tenista espanyol estrenava número 1 mundial i partia com a cap de sèrie principal favorit per alçar el títol. Canviem de qüestió. En ciclisme, Alejandro Valverde afronta avui la penúltima cursa abans de retirar-se com a ciclista professional. L'equip Movistar afronta aquest dimarts la Tres Valls de Varese a Itàlia en un recorregut de 196 quilòmetres, una prova exigent amb 25 petites cotes i que serà un examen per al Giro de la Llombardia, on s'acomiadarà Valverde i altres ciclistes com l'esloveta Tadej Pogačar o el renlandès Matí Van Der Poel intentaran tancar l'any amb un nou trofeu. Valverde arriba en aquesta cursa després de quedar segon a la Copa Agostini i quart al Giro de l'Emília.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies a les dues i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Segur que molts heu experimentat el plaer de beure un bon got d'aigua freda quan esteu acalorats, després de fer esport o qualsevol altre esforç físic. Però sabíeu que beure aigua calenta comporta alguns beneficis especials?
L'aigua i tu.
Els millors remeis quan estem refredats és beure aigua calenta. Alleuja el mal de coll i ajuda a netejar les vies respiratòries de mocs. I si, a més, hi posem una mica de llimona espremuda, fins i tot es converteix en un plaer per a molts. Però l'aigua calenta també alleuja el dolor provocat per la menstruació, ja que produeix un efecte calmant i relaxa la musculatura abdominal. I encara més beneficis de l'aigua calenta. Ajuda les cèl·lules de la pell a reparar-se i, per tant, a prevenir les arrugues. I aquí va l'última. Les persones que tenen problemes per anar al lavabo de manera regular, una bona manera d'aconseguir-ho és prenent aigua calenta cada matí, ja que ajuda a activar el trànsit intestinal. No sé si us els havíeu imaginat mai tots aquests beneficis de l'aigua calenta, però segur que sabent-ho ho podreu aplicar més d'una vegada.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja tornem a estar aquí en directe, 8 minuts que passen de la una. Darrera hora al vostre costat aquí al matí a Ràdio Estel. Si ens heu escoltat des de primera hora, en el punt de les 8, amb Pol Marçà, doncs us ha explicat aquesta notícia, que l'Ajuntament de Barcelona, bé, en tot cas els serveis socials de Barcelona tenen greus problemes de funcionament intern que afecten el servei que donen els usuaris, que donen doncs, als usuaris mateixos, i així ho constata un document elaborat pel mateix Ajuntament de Barcelona, al qual ha tingut accés a Ràdio Estel, i de fet us ho ha explicat el Pol Marçà des de primera hora. I en el transcurs del matí doncs, hem anat escoltant veus que han comentat justament i reaccions a aquesta notícia que Ràdio Estel ha tingut accés. De fet, l'Ajuntament de Barcelona ha reconegut problemes de funcionament intern que afecten aquest servei que donen els seus usuaris i ho ha admès en aquest programa la Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social al Consistori. Després, com dèiem, que Ràdio Estel hagi tingut accés a aquest document que constata greus problemes de funcionament de serveis socials. Una recomanació que us fem, entreu a www.radioestel.cat i allà trobareu la notícia que us hem pogut donar des de primera hora i també els serveis informatius d'aquesta casa. Dit això, Marta, en aquesta darrera hora han de passar moltes coses, entre d'altres. Tu ets de jugar a la petanca o no?
No, però m'agradaria. Encara no he començat. Però...
Doncs estàs a temps, eh?
Sí, no, ja ho sé. I a més és que avui en parlem, eh?
Clar, i a part tu, com a bona graciencà d'adopció, avui vols posar la lupa justament aquest de... Clar, tu dius nou esport de moda al barri.
Sí, i és la petanca, un joc molt popular a França i que alguns historiadors asseguren que té més de 26 segles. Això ho he calculat i són 2.600 anys. Imagina't. Ara, gràcies a un grup de joves, l'han volgut recuperar i han fundat el Petanca Rock. El Petanca Rock és el club de petanca de Gràcia i per això et deia que no hi jugo, però jo que hi soc veïna, doncs mira, potser m'hi animo. Té un president d'honor, a més, aquest Petanca Rock, que és l'actor i DJ Jordi Vilches, que ja ens escolta. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Escolta, d'on surt la idea de crear aquest Petanca Rock?
Doncs va sorgir una mica fent trampes durant la pandèmia.
Ah, explica'ns, què feies?
Deixa'm explicar. Va haver-hi un moment de la pandèmia, del confinament, que podies sortir a fer esport, no?
Sí, i tant.
I, bueno, malauradament, nosaltres no en practicàvem cap, almenys jo, però tenia la necessitat imperial de sortir de casa. I veia que els avis del meu barri,
sí,
cada matí, amb la seva mascareta i tot, quedaven, jugaven, socialitzaven i tot plegat. I, ostres, pues jo això em vindria perfecte, perquè estar al costat de casa tampoc requereix un esforç físic ni una forma meravellosa. I vaig anar a una botiga d'aquestes d'esports, em vaig comprar unes boles de petanca, vaig posar 4 anuncis a l'Instagram, ei, vaig a jugar a petanca, algú s'apunta, ningú va respondre, però allà hi havia un noi en solitari, sí, i que jo, sense un cigarro d'amagades, i em va dir, estàs jugant sol? I jo vaig dir, sí. I puc jugar amb tu? I vaig dir, home, sisplau. I així vam començar.
Clar, perquè durant el confinament sí que és cert que podíem sortir al carrer en funció de la nostra franja d'edat. Per tant, aquests, no, aquesta gent gran que tu deies que ve jugant a petanca, entenc que quan tu tocava, era el teu torn, ja s'havien retirat cap a casa.
Ja no hi eren, exacte.
Jordi, a l'estiu em sembla que éreu uns 20 socis i sòcies. Com van les xifres? No sé si s'ha animat més gent a fer esport ara després de l'estiu o com porteu els números?
Després de l'estiu és veritat que ha baixat una mica, però tenim uns socis molt fidels. Uh-huh. A veure, nosaltres no som un club de petanca professional ni coses d'aquestes. O sigui, el nostre... Mira, el més màgic és que gent que no ens coneixíem de res, i tots més o menys som de la mateixa franja d'edat, però cadascú ve de casa seva, vull dir que no som tots artistes ni coses d'aquestes. Vull dir, perquè jo ho sigui, saps?
Sí, 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 sí. És a dir, que qualsevol es pot animar, qualsevol del barri o de fora del barri, a apuntar-se a la petanca.
Exacte. I mira, doncs ha anat vinguent gent. A l'estiu és veritat que és més agradable. I clar, a l'hivern és una mica més hostil, depèn, perquè nosaltres juguem els dilluns, a més.
Ah, mira, ens ho apuntem. Dilluns?
Sí, dilluns a 7:45.
I on jugueu, clar, perquè us haurem de trobar.
Exacte, exacte. A dalt de tot de Passeig Sant Joan, arribant a Joanic, hi ha unes pistes de petanca que són públiques.
Sí, ja sé on dius. Una mica més amunt del mercat, ara que hi ha provisional.
Exacte, una mica més amunt de la Beceria. I allà ens ajuntem a 7:45, depenent, tenim un grup de WhatsApp, aviam, que si no estàs al grup no passa res, i depenent dels que som, doncs fem diferents partides, a vegades fem una mica de campionat, a vegades no, ens expliquem què tal ha anat el cap de setmana, com va l'esquena, que la tinguis fotuda la setmana passada, l'altra que s'estava separant, aviam si ja està una mica millor...
Val.
Que també hi ha aquest component humà.
Clar, 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 que gairebé l'esport, per dir-ho així, és l'excusa per trobar-se, no?, i gaudir de la bona companyia. Per cert, un joc intergeneracional, Jordi, és a dir, competiu també o jugueu contra els avis aquests que, clar, durant la pandèmia doncs, no podíeu compartir franja horària, però ara us trobeu, o jugueu només entre els amics del club?
Et diria que gairebé només juguem entre els amics del club, perquè aquesta gent gran potser porten 50 anys jugant a la petanca i són com Messi. O sigui, és com si Messi a fer una petxanga de futbol i hagués vingut amb Messi a jugar. I dius, bueno, hòstia, per què he vingut? Si no, tocaré bola.
Per tant, es podria dir, Jordi, que la petanca és l'únic esport que a mesura que et fas gran, és a dir, millores, no al contrari, no? Clar, els futbolistes, per exemple, a mesura que es fan grans van perdent facultats. Amb la petanca seria el contrari?
Al contrari, sí. Perquè requereix de certa concentració, temple, paciència, i jo crec que amb l'edat això s'aconsegueix.
Clar, ara tu dius de paciència, no?, que seria, es podria que és pràcticament un esport zen, la petanca, però tu que ets el fundador i, per tant, un expert en la matèria, què ha de tenir un bon jugador de petanca?
Doncs ha de tenir paciència i capacitat de concentració,
sí,
de tant en tant, sentit de l'humor, perquè tu et penses que has fet la millor jugada del món i el que tira després teu encara la fa millor. I hi ha una cosa molt maca de la petanca, que sempre hi ha la possibilitat que els dolents guanyin per un cop de sort.
Això està molt bé.
M'encanta.
Això està molt bé. Poden donar la sorpresa, no?
Sí, de fet, normalment, la gent que ve per primer dia a jugar torna perquè jo em dic que hi ha la sort del primerizo, del principiant, i però és llei de Murphy total. El que ve el primer dia, no saps què passa, potser perquè està més concentrat i no la vol cagar, que, plam, l'encerta més que els altres. I, clar, això et puja l'ego, la moral, i dius, ostres, dilluns que ve torno.
Clar, clar, clar. I després hi ha aquesta sort, hi haurà uns que serà el primer dia que juguen i, per tant, els guanyaran. Jordi, la petanca és un esport que tradicionalment, clar, no s'associa als joves, tampoc a la música rock, però és que vosaltres us dieu petanca rock. D'on sorgeix el nom? I si són les teves dues aficions preferides, a hores d'ara?
Doncs, a veure, som tots molt aficionats a la música, però lo de rock, que sí, sempre posem música, tenim una altaveu allà pues, per amenitzar una mica, però lo de rock, jo que sóc de Girona, un cop de rock és un cop de pedra, i per mi el soroll de les boles de petanca i tot, és com això, com un cop de rock, no?
Val, és a dir, que no seria tant la música, sinó això, la sensació aquesta de picar, no?
Per mi, però bueno.
Escolta, Jordi, ara ho parlàvem i ja acabem. Clar, jo crec que molta gent que ens escolta li tindrà ganes ara d'apuntar-se a jugar a la petanca. Dues coses, si cal ser graciank o gracienca, i què hem de fer els que ens faci gràcia, doncs, apuntar-nos a la partida i,
vinga,
especialment jugar aquesta primera partida que ens assegures tu que pràcticament tenim la victòria feta ja.
Sí, la meitat la teniu feta. Doncs mira, no, mira, pot venir qui vulgui, de l'edat que vulgui, en les condicions que vulgui. Vull dir que nosaltres... és molt transversal, aquest. Mentre més o menys puguis llançar una pilota...
Val,
això ho tenim,
que no tinguis un hàndicap sí, massa gros que t'impedeixi això, sí, pots venir a jugar.
És a dir, i recorda'ns el dia, eh? És a dir, els que li interessin, quin dia han de venir i a on?
Els dilluns. A 8:15, a les festes de petanca de dalt de tot de Passeig Sant Joan, a Joanic.
Veus?
I després, és guai que a vegades juguem amb parelles o trios.
Ah,
llavors, si tu ja vens amb la teva parella, estarà guai perquè així... Ja tenim
feina feta,
parells, i ens podem organitzar millor.
Jordi, si no trobes parella allà, també. No?
També. Tant. Ostres, i ahir, per exemple,
sí,
van venir dues persones noves que no es coneixien de res, eren els nous, i se'n van anar a sopar junts.
Veus?
Ei, ostres, estava al·lucinant, jo dic.
Riu tant de Tinder, clar.
Ah, és que la petanca convida, doncs, a parlar i a xerrar mentre esperes que els altres tirin. Jordi Vilches, actor, DJ i president d'aquest petanca rock, moltes gràcies i molta punteria la propera partida.
Merci, una abraçada ben forta.
Moltes gràcies, Jordi.
Vinga.
Al matí, a Ràdio Estel.
Per on sortirà el José, que ja si vol apuntar, el petanca rock.
Home, normal. Jo també vaig a comprar les boles, ja.
Vinga. Ejar, que no marxis gaire lluny.
Em quedo?
Queda't, si vols. Perquè saps què passa? Que ha passat alguna cosa molt interessant aquest matí. Anna Closa, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé. Doncs mira, ja a punt de... Bé, anava a dir punt d'acabar, no, que encara queda una estoneta per fer-vos costat, abans que arribi a l'Estel de migdia, en què ara tu ens ajudes a fer un petit tast del que hi trobarem de menú. De fet, ara ho parlàvem, a l'inici, a l'hora, portem gairebé tot el matí explicant-vos aquests problemes interns, no?, que pateixen els serveis socials del Departament de Barcelona, el que fa els serveis socials de Barcelona amb aquests greus problemes de funcionament que afecten, sobretot afecten el servei que donen als usuaris. Què en sabem més? Perquè hi ha hagut reaccions a aquesta notícia que heu pogut saber a través d'aquests micròfons.
Sí, doncs mira, que entre els problemes hi ha els retards en el diagnòstic i valoració dels infants i el seu entorn, també registres manuals i un 90% dels contractes que són ampliacions, dels quals la majoria són habitables. Us explicarem la valoració que n'han fet des del consistori.
Perquè n'ha parlat el consistori,
sí,
també en aquest programa.
Sí, i també també us explicarem la reacció de l'oposició després de conèixer doncs, el contingut d'aquest document que hem tingut accés nosaltres.
Doncs no us perdeu avui, sens dubte, l'Estel Mitjà a partir de les dues, amb Anna Closa, Diana Silva i tot el seu equip. Però una altra notícia del dia, avui hem sabut que el PSOE i Podem han arribat a un acord per als pressupostos del 2023.
Sí, la notícia l'hem coneguda molt aviat, a les 7 del matí, i ara a la 1 té previst que comenci la roda de premsa post-Consell de Ministres, on en principi explicaran que s'han aprovat els comptes. Aquests pressupostos incorporaran la major despesa social de la història, també garantiran el poder adquisitiu dels pensionistes i també milloraran les condicions laborals i salarials dels treballadors públics.
I a qui entrevisteu avui?
A l'advocada Júlia Humet, que és experta en violències masclistes, perquè falten mitjans per tractar casos de violència de gènere als jutjats. I l'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial assegura que la situació és insostenible. Doncs a la Júlia Humet, l'advocada, li preguntarem quina és la situació als jutjats catalans i quins mecanismes hi ha per donar seguretat a la dona i també als fills.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna, per aquest repàs, per aquest primer tas de tots els temes relacionats amb l'actualitat, que podreu escoltar a partir de les dues aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia. Et guiem cap a l'actualitat.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Vinga, doncs seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Normalment els escolteu dilluns, però aquesta setmana excepcionalment tenim doncs, l'espai Tirant pel dret, ja sabeu, amb l'ajuda dels advocats de Digestum Legal, intenten i ho aconsegueixen, donar resposta a totes aquelles qüestions i dubtes de caire jurídic i legal que ens formulem diàriament, que són moltes, i que en molts casos també van estretament lligats amb l'actualitat, com és el cas que ens ocupa avui, Uri, que de primeres hem dit, home, la llei de la segona oportunitat, en què? No?
Efectivament, parlem de la llei de la segona oportunitat, hi va haver unes reformes que van entrar en vigor fa unes setmanes i ho farem sempre, com sempre, de la mà dels advocats de Digestum Legal.
Si pudiera elegir, si tuviera otra oportunidad de empezar de cero otra vez.
Doncs això, avui comptarem amb la Marta Jové de Començar de Zero. Aquesta segona oportunitat ho farem amb l'advocada de Digestum Legal, especialista en dret mercantil. Com estàs, Marta? Benvinguda de nou.
Hola, Mercè, moltes gràcies.
Escolta, si et sembla, per ubicar-nos una mica, explica'ns això que és la llei de la segona oportunitat, perquè potser hi ha oients que diguin, no sabia ni que existia aquesta llei, no? I ara ens parleu d'aquesta possible reforma, novetats. Quina és la seva finalitat?
Doncs mira, aquesta llei és la llei mitjançant la qual les persones endeutades tenen la possibilitat de cancel·lar tots els deutes i obtenir l'exoneració total. Val? O sigui, és la llei que serveix per aconseguir la cancel·lació d'aquests deutes de manera que esdevé l'eina idònia per a les persones físiques, sempre físiques, autònoms o persones per compte aliena i tal. Mai seria, per exemple, persona física empresari. Aquestes quedarien fora, després en parlarem, si vols. Però és l'eina que tenen les persones físiques que es troben en una situació de fallida econòmica i que no poden fer front als deutes. Mitjançant aquesta llei recull un procediment que, si acaba bé, doncs t'exoneraran de tots els deutes que tens. O de part d'ells.
Val, d'acord. Llavors, ara ja ens has ubicat una mica. Qui es podria acollir aquesta llei de la segona oportunitat?
Bueno, està pensada principalment per particulars i autònoms, és el que et deia abans. No entrarien persones físiques empresàries, no? Aquestes que actuen amb un CIF i tal, tot i que és persona física, no entraria. O sigui, és persona física o autònom no, i persona física no empresari. En relació a les persones jurídiques, tenen reservat el procediment de concurs de creditors. O sigui, aniria per una altra via. Per tant, són aquestes les persones que es poden acollir i després el text legal estableix unes condicions o requisits que s'han de complir per poder accedir a aquest procediment. Vols que et digui una mica quins són? Voleu que em parli una mica?
I tant.
Val, doncs, a veure, els requisits serien estar en una situació d'insolvència actual o imminent. Quan parlem d'insolvència actual, volem dir que la persona ja no és capaç de fer front als deutes que té. I quan parlem d'insolvència imminent, doncs la persona està al corrent de pagament actualment, però ja preveu que no podrà complir regularment amb les seves obligacions. Això seria insolvència imminent. Si tu inicies el procediment, encara que estiguis al corrent dels deutes, però ja poses de manifest que no podràs, doncs també pots acollir-te. Val? Després, una altra cosa que és molt important és no ser declarat culpable en el procediment, o sigui que el concurs de persona física no sigui declarat culpable. Hi haurà un procediment on es valorarà si la persona amb les seves actuacions ha agreujat la situació o no. A vegades els propis deutors fan coses que el que fa és que la seva situació empitjori.
Com què? Com
pots agafar més deutes o, per exemple, no sé, fer una gestió molt dolenta del patrimoni que tenen, fer coses així, que el que fa és que fa que la situació d'insolvència encara sigui pitjor. Si en el procediment, quan s'inicia, el jutge decideix que és culpable el concurs, o sigui que la persona ha coadjuvat en aquesta situació negativa, no podrà acollir-se al benefici.
Però vols dir que s'asseguren que no hi ha mala fe?
Exacte, aquest també és un dels requisits. El que passa és que la llei associa més la mala fe al que és no tenir delictes pendents socioeconòmics. Vale? De quins delictes estaríem pendents? En quins delictes estaríem pensant, no? Doncs, per exemple, delictes com estafa, fur, falsedat documental, apropiació indeguda, blanqueig de capitals. O sigui, les persones que estan en procediments o estan sentenciades per aquest tipus de delictes no podran acollir-se perquè es considera que són deutors de mala fe.
D'acord, que és aquest concepte, no?, de bona fe que deies.
Exacte, i també persones, per exemple, que tenen deutes amb Hisenda Pública amb la Seguretat Social.
Aquests tampoc?
Aquests poden exonerar-se d'una part, sí. Val? Però que el que és molt important és que no hagin estat condemnats anteriorment per deutes a la Seguretat Social o a la Hisenda Pública.
Val.
Val? Si han estat en un procediment anterior i han estat condemnats, no podran. Ara, si ara mateix tenen deutes amb la Hisenda Pública o amb la Seguretat Social, és una de les novetats de la llei, es poden exonerar d'una part d'aquest passiu. Val? O sigui, el que no permet la llei és que, això és un requisit important, s'impideix l'exoneració, per exemple, dels deutors que hagin rebut una sanció administrativa per infraccions tributàries o per infraccions a la Seguretat Social. Si tu tens un deute a la Seguretat Social perquè no l'has pogut fer front, aquí no hi ha mala fe. Ara, si tu has fet una gestió irregular o t'han sancionat perquè ho has fet malament, doncs aleshores aquí ja no podràs acollir-te. S'ha de veure la casuística. Cada persona tindrà les seves circumstàncies.
Com seria aquest procediment? Què podem aconseguir i quins en serien els principals beneficis?
Doncs mira, primer et parlo una mica del procediment. S'ha de reunir una documentació bàsica relacionada amb els deutes i un cop reunida tota aquesta documentació, la persona presentarà la sol·licitud de cancel·lació dels deutes al jutjat que correspongui. Val? Quina és la novetat de la llei? Que per això era important una mica venir a explicar-ho, no? Que aquesta reforma que va entrar en vigor el 26 de setembre escurça molt els terminis d'aquest procediment. Perquè abans, quan tu iniciaves un procediment per demanar l'exoneració en base a la llei de la segona oportunitat, havies de fer un pas previ, que era intentar un acord extrajudicial amb els creditors. Que normalment, a vegades era un pur tràmit. Perquè el que es mirava era quin és l'actiu de la persona i quin és el passiu. I a vegades es feia una proposta de pla de pagaments a cada un dels creditors que implicava que els creditors havien d'acceptar una rebaixa del 80% del deute. Per tant, això no s'acceptava mai. Clar. Però ja havies complert amb el tràmit d'intentar aquest acord extrajudicial. Val? Això s'ha tret. S'ha tret. Ara ja no cal. O sigui, com començava abans? Quines són les diferències? O sigui, abans havies de plenar un formulari de sol·licitud, de procediment, en aquest formulari havies d'incloure que compleixes els requisits d'accés, que fer un inventari de béns i de drets, fer un llistat de creditors, havies de fer aquesta sol·licitud, i això anava al notari. I el notari mirava que la documentació fos correcta, clar, imagina't.
O sigui, clar, que això, tot aquest procediment, quant temps trigaves?
Doncs fàcilment any i mig, dos anys. Val? Això s'ha tret, perquè a més el notari el que feia després era designar un mediador que havia de fer de mediador entre la persona d'autora i els creditors.
Clar.
Això s'ha tret. S'ha tret i ara vas directament al jutjat.
S'ha agilitzat?
Exacte. Aquesta és la novetat, aquesta és la gran novetat, que a l'eliminar, diguem, la fase notarial, d'alguna manera s'ha agilitzat el procediment, perquè ara vas directament amb el formulari al jutjat.
I també s'hauran rebaixat els costos.
Exacte, perquè t'estalvies els costos de notari, de la notaria, o sigui, temes de desplaçament i també els honoraris del notari, i per altra banda el mediador concursal, que moltes vegades entre 1.000 i 2.000 euros podia arribar a cobrar. Això per a una persona que és altament insolvent,
clar,
és una càrrega important, i que això podia fer doncs, que molta gent s'ho pensés dues vegades abans d'iniciar el procediment, perquè és que hi ha gent que li ve de 2.000 euros, vull dir que tenen aquest deute i que no poden. Això s'ha tret, val?
Es podries dir així, ni que sigui l'engròs, quin seria el pressupost, diguéssim, d'aquest procés fins ara, més o menys?
Fins ara, amb l'antiga llei, sí, perquè amb la nova llei hem començat pocs, però fa una setmana que està en vigor i no et puc dir, no? Però amb l'antiga llei podrien anar els costos a uns 5.000 euros.
De base?
De base, sí.
Val.
Entre 4 i 5.000. Entre honoraris d'advocats, honoraris de mediador, notaries i despeses i tal, uns 5.000 euros.
Home, si has dit que el mediador ja són uns 1.200...
Sí, 1.200...
Estaríem estalviant 1.500. Una cinquena part ja d'entrada.
Sí. I si ja de primeres et presentes com un deutor, vull dir, és que sí, clar, sí, és que és com no que no arribes, no?
Sí.
Està fet com tot, Marta. Parla'ns una mica això dels beneficis.
Els beneficis, mira,
que pots obtenir gràcies a aquesta llei de segona oportunitat.
Doncs mira, com que el benefici comporta la cancel·lació de tots els deutes o la major part dels deutes, doncs un dels beneficis més importants és que pots tornar a demanar finançament.
Que això és importantíssim.
Hombre,
perquè si estàs en una situació d'insolvència total...
Exacte.
Tornar
i això...
a aixecar cap.
Exacte. Aquesta és la finalitat de la llei. Si tu llegeixes l'exposició de motius de la llei, la finalitat és aquesta.
Val.
Que la gent que de bona fe està en una situació dolenta per la conjuntura econòmica, per raons que li són alienes. Nosaltres ens hem trobat gent que està en aquesta situació perquè ha sigut fiadora d'una altra.
Clar.
O perquè figura com d'autor hipotecari, però en realitat l'hipoteca és del, per exemple, és cònjuge i l'estan perseguint perquè figura en la hipoteca. No sé, gent que de bona fe té problemes o se li ha ensorrat l'empresa perquè
no li ha anat bé,
per la conjuntura, per el que ha passat, per la crisi, per la pandèmia, que sigui, doncs pugui aixecar cap. Aquesta és la finalitat. Tornar a demanar finançament està molt bé pensant des del punt de vista també de l'emprenedoria.
Clar.
O sigui, poder crear una empresa o una activitat o com a autònom, no? Tenir un marge per refer-te professionalment. Aquest seria un dels beneficis més importants. L'altre també és la sortida dels fitxers de morositat.
Que important, el fet d'esborrar això.
Això és superimportant.
Marta? Això no ho teníem amb l'altra llei?
No, amb l'altra llei ho teníem, però era una feina que havia de fer. Un cop obtenies la interlocutòria que t'aconcedia l'exoneració del passiu, vale? O sigui, un cop finalitzava...
Espera, anem a passar per la traductora, Marta, que tenim
sí,
aquí. A veure,
perdona.
L'interlocutòria,
sí,
que no, això és...
La interlocutòria és la resolució judicial que posa fi al procediment de sol·licitud del BEPI, bueno, de l'exoneració del passiu. Vale, aquest procediment no es posa fi mitjançant sentència, sinó mitjançant un tipus de relació judicial que es diu interlocutòria. Val? I un cop la tens, que ja és al final del procediment, un cop en aquesta interlocutòria s'inclou que quedes exonerat de tot el teu passiu, de tot el teu deute, tu havies de preocupar-te de fer totes les gestions per sortir dels llistats de morositat. Val? SNEF, RAI, CIRBE, tots aquests arxius. Ara no, ara directament el jutge envia com un exhortament, una demanda a aquestes entitats, i ja et treuen directament.
Directament.
O sigui, es fa directament des del jutjat.
Clar, i això és importantíssim perquè, com deies, també és l'oportunitat per poder demanar crèdits, finançament de nou. Podem
aquí
dir que amb aquesta novetat de la llei de segona oportunitat que ens presentes avui, Marta, aquest tràmit serà automàtic, com deies? O sigui...
Exactament, això és. A partir d'aquesta reforma són els mateixos jutjats d'ofici que ho fan. No cal que sigui ni a requeriment de part ni que ho faci la persona pel seu compte, sinó que ho farà d'ofici el jutjat. També doncs, temes doncs, de relació amb els bancs, tornar a tenir targetes de crèdit o de dèbit. En fi, començar una nova vida, val? O sigui, és aquesta llei...
Tal qual.
Nosaltres al despatx hem aconseguit exoneracions de 500.000 d'euros. O sigui, vull dir, estem parlant...
Sí.
De 300.000 de situacions de deutes, perquè la llei sí que posa un límit per sobre del qual no pots acollir-te a aquest procediment, que és tenir un deute superior a 5 milions d'euros. Val? A veure, estem parlant d'un límit per alt,
molt
pràcticament, clar. Estem parlant de deutors autònoms i persona física.
Sí,
vull dir, és una mica difícil tenir aquest deute.
Clar,
no? Nosaltres no ens hem trobat mai...
Que si la llei ha marcat aquest límit és perquè deu passar, eh?
A nosaltres no ens ha passat mai. O sigui, que vingui un deutor i digui, mira, tinc deutes de 6 milions, no ens ha passat. Vull dir, sempre han estat per sota. I, per altra banda, el que és curiós és que la llei no estableix un límit per sota. Ah. És a dir, que teòricament una persona amb 90 euros podria iniciar el procediment.
Podria acollir-se.
Sí, el que passa és que nosaltres, la nostra experiència és de 10.000 en amunt. O sigui, el més baix que hem trobat d'una persona que diu, mira, doncs tinc doncs, això, dec targetes de crèdit, tinc un deute doncs, amb telefònica o jo què sé, 10.000 euros. O sigui, mai, per sota no n'hem portat cap, però s'ha aconseguit l'exoneració de gent amb molt un deute important. Una segona.
Passant de dos quarts de dues, avui amb la Marta Jové, que és advocada de Digestum Legal, ens està ajudant a entendre aquesta llei de la segona oportunitat. I, si et sembla, Marta, hem repassat així per sobre, si vols destacar alguna que altra novetat que ens quedi d'aquesta llei de la segona oportunitat.
Bé, destacar només una cosa, que s'ha eliminat, doncs, no sé si ho he dit, l'obligació d'intentar un acord amb els creditors abans d'iniciar el procediment, no sé si ho he dit o no. Uh-huh. Abans era obligatori intentar un acord... Ah, bueno, sí, crec que sí que ho he dit,
tràmit,
que era un... Sí, que a vegades sí, es convertia en un tràmit, vale. Doncs això ha fet que s'agilitzi moltíssim el procediment.
Uh-huh. Que és una mica l'objectiu, no?, d'aquesta
reforma. Sí, sí.
Clar, els nostres oients ja tenim la teòrica. Tenim la teòrica aprovada, Marta? Ens dones l'aprovat?
Ara pugem a fer pràctic.
Exacte, ara l'examen pràctic, a veure, perquè... Sempre va bé, no?, tenir aquests exemples per poder il·lustrar-ho d'alguna manera més com dir-ho, que sigui com més fàcil, exacte, per entendre-ho.
Sí.
Imagineu-vos ara que jo tinc un deute de 5.000 euros amb la Seguretat Social. 5.000 euros, Seguretat Social. A més, dec 70.000 euros del banc per un préstec que he demanat. I a banda també tinc una targeta per la qual dec 1.200 euros.
Sí.
Ho estàs apuntant, eh? T'estàs
fent la... Estic prenent nota, sí.
A veure
si se resoldrà el cas pràctic.
A veure, jo podria acollir-me a aquest procediment per alliberar-me del deute sense haver de perdre en el procés el meu habitatge per pagar els creditors, que això també és un altre, no?, que pots perdre doncs el patrimoni.
Doncs mira, sí, la resposta és que
puc?
Sí.
Pots, podria.
És bona notícia, perquè compleixes els requisits totalment.
Perfecte.
Perquè amb l'antiga redacció de la llei,
sí,
el deute públic no estava exonerat. Tu m'has dit que devies 5.000 euros 5.000, a la Seguretat,
sí,
Social,
sí,
no? O així, no?
5.000 euros 5.000 a la Seguretat
euros,
Social.
Val. Doncs abans no es podia, el que passa que per jurisprudència s'estava exonerant del 50% del deute públic perquè per una directiva europea que encara no estava transposada, que ja ho deia i tal, els jutges estaven fent una mica el salt, per dir-ho d'alguna manera, a la llei i estaven aplicant la directiva, ¿vale? I feien això, una exoneració. Però la llei no incloia la possibilitat d'exonerar-te el deute públic.
És com si s'haguessin actualitzat abans que la llei.
Exacte, o sigui, els jutges s'han actualitzat abans que la llei.
De fet, és una garantia, no?, la jurisprudència en aquest sentit.
Exactament.
Per recordem, Marta, si et passes per la traductora, la jurisprudència doncs, té aquesta potestat, no? Que em sembla que és la jurisprudència del Tribunal Suprem.
Dels Tribunals Superiors de Justícia, quan sentencien dues sentències o més en un sentit determinat, es genera jurisprudència, el que vol dir que els jutjats de rangs inferiors han de resoldre en base a aquesta tendència que han creat. Exactament.
Perdona, el tema de la vivenda, Marta, perquè jo crec que també és una novetat, no?, en aquesta llei. Jo la puc perdre o no?
No la pots perdre. O sigui, pots no perdre-la. Aquesta seria
no
la resposta
correcta.
Exacte. O sigui, abans havies de fer un inventari de béns i drets i només en situacions molt excepcionals salvaves la vivenda. Molt excepcionals. Per exemple, doncs, tenies que acreditar que el valor de l'habitatge era inferior a la càrrega hipotecària. Bé, hi havia uns requisits, però entrava dins del que s'havia de liquidar per pagar els creditors. Ara no. Ara les modificacions de la llei doncs, fan que no calgui complir aquests pressupostos per mantenir l'habitatge. El que sí que inclou la llei és que has de fer un pla de pagaments, o sigui, has de fer una llista de creditors i una llista de, diguem, diners o recursos amb els que tu comptes. Ho presentes al jutjat i dius, miri, jo puc pagar en 3 anys, a vegades es pot allargar fins a 5, aquests creditors, aquests diners al mes, per exemple, és fer un pla de pagaments. Uh-huh. Si el jutjat te l'accepta, encara que suposi una rebaixa del 80-70% del deute, no perdràs el teu habitatge.
Home,
això sí,
molt bé.
Hauràs de complir regularment amb aquest pla de pagaments.
Val.
Val? Però, clar, estem parlant de que si el jutge t'ho accepta amb la deixa, que, o sigui, amb la quita que sigui o el... Tot això, doncs, no perds la vivenda. Abans sí que entrava en el...
Era com un embargament automàtic.
Sí, havies de liquidar-la per pagar els creditors, perquè suposava que tenies aquest bé i, clar, els creditors deien, no, home, és que aquesta persona té una vivenda. Però si és ara, en l'actual reforma, si és la vivenda habitual i tu fas un pla de pagaments i el jutjat te l'accepta, tu no perds l'habitatge. I això, doncs, és un gran canvi, és un canvi molt important. Mm. Però, respecte... Puc tornar una mica al tema dels 5.000 euros que deia...
Clar, per suposat.
Hem dit que abans la llei no contemplava exoneració del deute públic.
Sí.
Ara s'ha inclòs això també perquè la jurisprudència ho estava aplicant en contra de la llei.
Sí.
Doncs ara s'ha inclòs l'exoneració de 10.000 euros de deute públic per cada administració. És a dir, no en total. Per exemple, si jo dic... si jo dec 5.000 a Hisenda i 5.000 i 6.000 a la Seguretat Social, em podria exonerar dels dos.
Val.
Perquè són 11.000, perquè són 10.000 per tipus d'administració. Uh-huh. I això també suposa un canvi, perquè ja et dic, la jurisprudència ho estava aplicant, però clar, calia que el legislador que es posés les piles
escrit, no?
i que quedés ben
clar, t'anava a preguntar si es poden cancel·lar tots els deutes.
No tots, o sigui, ja et dic, tots els deutes no... Perquè, com hem vist, hi ha un límit en relació al deute públic, que estarien aquests 10.000 euros per cada administració, i després, en relació a les hipoteques que tu puguis tenir, aquestes hipoteques no es poden cancel·lar mitjançant aquest procés, o sigui, no et poden exonerar de pagar la hipoteca i tu mantenir el bé, però sí que té un avantatge aquesta llei, i és que accepten la dació en pagament. O sigui, és obligat, si tu t'acolleixes a aquest procediment, perquè dius, ostres, que tinc una hipoteca i no la puc pagar... Uh-huh. Doncs la hipoteca o cadec és, m'ho invento, de 300.000 i ara m'han tassat la vivenda en 200.000. Doncs donant la vivenda quedaria la hipoteca saldada.
Bé.
O sigui, inclou la dació en pagament, que es diu, no? Que va ser molt discutida en el seu moment amb el tema hipotecari, us en recordeu?
Sí.
Que hi havia molta gent que donava la vivenda i encara quedava endeutada con todos sus bienes presentes y futuros.
Exacte.
I tal. Doncs ara, amb aquesta llei, doncs passaria això. Si t'acuis aquest procediment perquè tens una hipoteca i aquesta hipoteca sobrepassa el valor del bé que tu has hipotecat, doncs amb una dació en pagament quedaria saldat.
Val, llavors, ens queda per anar... perquè ens vagis posant nota. Me l'ha provat jo, no sé. Després, al final...
A veure, vosaltres sabíem.
Segur que... Cum laude. Escolta'm, no tots els deutes s'eliminen amb aquesta llei de les segones oportunitats, però els deutes que s'eliminen per sempre...
En principi sí, però amb una salvetat. Que hi ha l'exoneració provisional. Quan la interlocutòria, que és la resolució que posa fi al procediment, com hem dit abans, pot dir que l'exoneració és definitiva o que és provisional. Quan diu que és provisional, vol dir que durant els 5 anys posteriors a la interlocutòria, o sigui, a la resolució que posa fi al procediment, es pot revisar si aquesta persona arriba a tenir millor fortuna. Val? És a dir, si aquesta persona, per exemple, es demostra...
Resurcer, no? D'alguna manera...
Exacte.
Val.
Exactament. Si aquesta persona es demostra que de cop i volta té molts diners pel que sigui, per una loteria, per una herència...
Per una donació.
Perquè una donació, pel que sigui, doncs aleshores els creditors, sol·licitant-ho als creditors, mai d'ofici pel jutjat, es podria fer una revisió d'aquesta exoneració.
Els creditors han d'estar al quite.
Sí, però a partir de 5 anys ja, punt.
Prescrit.
Prescrit. Ja està. O sigui, són 5 anys i 5 anys. Això quan és provisional, eh? Quan la interlocutòria posa que és una exoneració provisional. Si és definitiva, ni 5 anys.
Ja estàs. Ja eliminat estàs. El deute.
Sí.
Com sempre et demanem l'opinió, Marta. Balanç, que en fas tu d'aquesta reforma i doncs, de les mesures aprovades en
doncs
particular.
Doncs la reforma, principals avantatges, és l'agilitat del procediment,
val.
Que ens n'anàvem d'any i mig a 2 anys. Ja, ara potser en un any podem aconseguir l'exoneració d'aquest passiu. I després la reducció de costos. Com hem dit, administrador concursal fora, el tema de la notaria fora, o sigui, són despeses que es van... També recopilar tota la documentació a vegades podia tenir un cost. Temes de sol·licitar registres, temes de... Bueno, doncs tot això és agilitat i reducció de costos. Això és el principal.
Tinc una pregunta que igual és una mica absurda, però crec que estem enfocant també el tema des del punt de vista de qui té el deute, però el creditor, diguéssim, què passa amb ell? Vull dir, els calés que els diners que ha deixat...
Bueno, doncs els perd.
Els perd directament.
Els perd directament.
No hi ha cap tipus de compensació?
No hi ha cap tipus de compensació, cap ni una. O sigui, si el jutge accepta aquest pla de pagaments... Pensa que la persona en el procediment ha de justificar molt bé perquè es troba en aquesta situació.
Clar, està molt ben justificat,
està molt ben justificat. Ja. És gent que, com hem dit, bona fe...
Sí.
Ha tingut mala sort. La majoria dels creditors són bancs, són préstecs bancaris, amb entitats fortes i tal. Bueno, suposo que s'ha fet un equilibri i s'ha intentat equilibrar una mica la balança.
Marta Jové, ha estat un plaer, eh?
Doncs el mateix dic a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, advocada de Digestum Legal, que ens ho ha explicat tan i tan bé aquesta llei de la segona oportunitat, especialista en dret mercantil. Cuida't moltíssim i et volem veure aviat, ben aviat.
Igualment, Mercè, gràcies a vosaltres. Molt amables.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Per sobre de 3:45, moment de començar a posar el punt i final, però abans necessitem saber tot el que ha estat agafat protagonisme en aquestes darreres hores al món de les xarxes socials i en aquesta feinada, en majúscules, ens hi ajuda la Mondelo. Com estàs, Mercè?
Molt bé, un dia més.
Un dia més, eh? Escolta, comencem amb un vídeo que està captivant els usuaris de Twitter.
Estic molt contenta que també hi sigui aquí l'Oriol.
L'aprenent.
Perquè, sí, l'aprenent. Sí, veuràs. L'aprenent, no. Estarem molt d'acord, sobretot tu, que un dels grans temes que s'han fet mai és aquest de Dire Straits.
Saps què ha passat?
Què ha passat?
Ja saps que cada any, ara, aquesta segona temporada, cada any no, cada programa d'aquest any, agafem una cançó per recollir.
Sí.
Saps quina era?
Quina era?
Era Dire Straits, però era aquesta.
Home!
Oh!
Però,
Walk of Life.
Però que soni Dire Straits sempre.
Clar,
de problema,
i tant.
Clar, vull dir,
mai no n'és suficient.
No.
Avui hem passat pel Passeig de Gràcia, hem passejat i clar, hem dit, escolta, Walk of Life, no?
Perfecte.
Però bé, doncs aleshores, els plans.
A veure. Dire Straits està més al dia que mai, perquè la repesqueu vosaltres, la repesqueu vosaltres i la repesca també a la xarxa amb un vídeo que ha captivat a tots els més exquisits en el món de la música, perquè si escoltàvem aquest Sultans of Swing,
sí,
és sobretot conegut per aquest riff de guitarra.
Home.
Mira.
Quina meravella.
És un riff, tu saps, Oriol, que ets músic, que no és apte per a principiants.
No, jo no el toco. No el toco.
A més, no el toques?
No, i s'ha de tocar amb els dits, que és com tocava el Mark Knopfler, sense pua.
Uou!
Sí.
Doncs... I això és nivell suprem? O sigui, això qui ho toca?
No està a l'abast de tothom. Són hores, moltes hores.
Uau. I agilitat.
I quadrar-ho.
És que aquesta rapidesa és descomunal.
I sona net. Oh.
Doncs saps qui ho toca amb els dits, però no la guitarra, sinó el piano.
Ostres.
Atenció.
Ja hi és. Uf, però això té...
Ara, mira, mira. Ai, no. Ara bé, no, Uri, el riff, ara.
Ara.
Això és un nivell...
És bèstia, eh?
És molt més complicat, això, perquè aquesta persona s'està acompanyant amb la mà esquerra fent els acords mentre et fa el solo.
I el cervell.
Solo.
Sí, clar, sí. Clar, vull dir que és tot. Vull dir que no...
I a més, tu la veus... el vídeo, i veus que gaudeix, perquè aquesta versió és d'una pianista dels Estats Units que es diu Gamazda i la seva especialitat és versionar cançons rock a piano. Aquesta, de Dire Straits, és una de les últimes que, de fet, la gent a la xarxa l'està repescant, posant-se les mans al cap i aplaudint-la com mai.
És que és molt més complicat que l'original.
Clar, per això, que és molt bèstia el que fa. Però és que si fem un tom pel seu YouTube, el repertori que té és ampli, extens i descomunal, perquè atenció amb què s'atreveix també a versionar.
Home...
Déu-n'hi-do, eh?
És molt fort.
O sigui, no era bonica aquesta cançó amb el piano que tenia ja, que li poses la veu fent-te un piano, bueno.
Doncs escolta, Mercè, moltíssimes gràcies per aquest vídeo viral, però és que a pocs dies que comenci la programació del nou Super 3, ai, la xarxa, que ja està nerviosa, no? I ja fa les seves apostes.
Sí, sabem que el 10 d'octubre és el dia fixat en què podrem veure noves sèries i nous programes. Un d'ells, el que sabem és que serà l'hora del boomer.
Sí, ho estic esperant.
Un espai, exacte, que tots estem esperant amb candeletes perquè recordaran alguns dels moments i personatges més mítics del Super 3. Doncs bé, a la xarxa ja hi ha un cert entusiasme amb el fet que puguin reaparèixer els protagonistes de la nostra infància i ja hi van sortint alguns noms. Per exemple, automàtic.
Soc el número 22.406. Voldria veure una
puça
en un desert.
Ai. Doncs mira, has tingut sort, perquè la nota hi ha estat al desert del Sàhara i m'ha enviat això.
Aquell contestador automàtic.
Ostres, jo la trobava a faltar dir com era la veu d'automàtic, és veritat.
Bueno, a mi em recorda molt el Doraemon,
sí,
ara,
vist en
perspectiva.
Sí.
Potser la mateixa veu, em pregunto.
No em sorprendria gens.
Mira, no ho sé, mira, si tinguéssim la Olga, la Vallejo, segur que ens ho diria. Què altres protagonistes d'aquesta hora boomer?
Un de mític, segur que tots hem repetit en algun moment o altre aquesta frase.
I recordeu que els petits canvis són poderosos.
Què donaríeu per tornar-lo a veure? El Capitán Siam.
Enfondat amb aquelles malles.
Que, per cert, digueu.
No, digueu, Mondela.
Vam tenir aquí, venir als nostres estudis, va seure a la nostra xeslong i va ser meravellós en poder-lo escoltar. O també una de les cançons que més va calar en la generació dels 90. TikTok. Tothom feia aquesta coreografia.
Ostres, ara m'he sentit més boomer que abans, però jo aquesta ni la vaig enganxar,
Això és Blas Macedònia?
Això què
no,
és?
No, era una... Sí, una cançó del Super 3.
Sí, jo la recordo, perfectament.
La recordes?
Sí. Em mirava molt la tele, Mercè. Sí,
no
hauries aprofitar més el temps.
No et creguis, eh? No, jo també. Jo era molt de videojocs, mira. Ah. I en aquella època, imagina't.
A què jugaves?
Sí, jugava un joc del PC, us en recordeu? Del PC,
sí.
O sigui, no hi havia ni consola. Que era un lladre que anava per les cases...
A mi em sona, això. No es deia... No,
era un Woody? Clàssic en aquell moment, no?
Però PC en blanc i negre estem parlant.
Estem parlant en blanc i negre.
Sí.
Imagina't.
Sí,
ai, ara
no vaig arribar.
Demà t'ho diré, demà t'ho diré.
Mare meva. Per cert, què vols parlar, de ta mare Falcó o que a Dani Martín li han robat la guitarra? Què prefereixes?
Doncs mira, com que ja ho sabem, a Dani Martín li han robat la guitarra i explica tots els detalls a Twitter, parlem de ta mare Falcó, si us plau, perquè és un dels moments, sí, més virals de la xarxa, aquest que ha calat ja amb tots nosaltres.
Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Vale, això...
S'acaba tot, eh?
Metaverso.
Metaverso, que no, fins i tot ni ella sabia què era. Sí, metaverso. Doncs gràcies a aquesta frase s'ha fet encara més famosa ta mare Falcó i li estan sortint imitadors i imitadores de sota les pedres. Atenció amb aquesta de TikTok, que jo he tingut dubtes, eh?
Tamara, Tamara, què ha passat? Què ha passat?
El día por la noche, él empieza a decir, puede que sea verdad, puede que sea verdad. Digo, claro, digo, me da igual que han sido 6 segundos, que un nanosegundo en el metaverso, que como esto sea verdad.
Perfecta.
Es clavada.
Es ella, ¿no?
Yo no diré quién,
no es
però
ella.
Hi ha una persona a la redacció que també ho fa molt bé, eh?
Oh. No ho pots dir, sí que ho pots dir.
Va, del nostre equip. Va. Estic aquí fent filtres, eh? Però que l'imita millor que aquesta noia.
Doncs que baixi, no?
Us deixem aquí, a veure si la Mondelo...
descobreix el
sí, tema. Aquest misteri, què et sembla?
Vinga.
Moltíssimes gràcies, Mercè Mondelo.
A vosaltres.
Ja ens situem al punt de les dues. Abans d'arribar a l'Estel migdia, Rosa, com estàs tu?
Doncs bé, amb ganes de dinar ja.
I els nostres oients com estan?
Doncs aviam, volem saber on es tiren les cames els nostres oients. De fet, el mail està traient fum, hem rebut avui molts correus. I tenim aquest de l'Eduard de Castelldefels que diu: a mi m'agrada passejar pel carrer Major de Sarrià.
Ah. Home...
Molt bé.
Bon carrer.
Sí, sí.
Sí, sí.
I el Tomàs, per fer unes braves.
Sí, o el Fuix de Sarrià,
per exemple.
És molt emblemàtica.
Molt bé.
Doncs teniu tot el dia d'avui per enviar-nos la vostra resposta. Pot ser via WhatsApp, escrivint un missatge o una nota de veu al 663-99-30-62, via Twitter, @elmatiestel, o per correu electrònic al mati@radioestel.cat.
Doncs una cistella que aprovo pot ser teva si participes amb el "i tu què hi dius". Com deia la Rosa, tens temps, mira, durant tot el dia, perquè realment aquests passejos poden durar tota la vida. Dubtes, eh? Perquè no sabíem. Estàvem entre la Katrina i en The Waves i en la Walking on Sunshine.
Favor.
I, clar, després de que la Mercè Mondelo ens digui que el Sultan of Swing dels Aerostreet són tendència a Twitter, nosaltres també ens volem unir, no? Aquesta tendència. Per tant, us deixem amb aquest Walk of Life, un passeig per la vida. Això us hem convidat avui aquí al matí a Radio Estel, entre d'altres de carrers de Barcelona o de la teva ciutat, del teu poble. Disfruta i passeja molt. Nois.
10.000 passes.
Demà ens hi tornem a posar, com sempre, a la mateixa hora, a partir de les 8, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí, a Ràdio Estel. Més Ràdio Estel. Amb l'app Ràdio Estel Oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. I segueix l'actualitat en directe. I enganxa't als nostres podcasts. En definitiva, treu tot el suc a Ràdio Estel amb la nostra app, tant per iPhone com per Android. És l'app de Ràdio Estel, tota teva. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a movertesseguro.com.